Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel. Llegir per fer llegir. Aurora Díaz Plaja.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, com sempre, els qui el fem possible, en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Amb el lema Un petit gest val una vida, el projecte de la Fundació Obra Pia Montserrat Llar Natalis, que és un centre d'acollida diocesà, que acull dones embarassades en situació d'exclusió social o familiar, ha iniciat una campanya de Nadal per recollir fons per a aquest projecte. Es plantegen diferents propostes, com ara fer una aportació econòmica, per exemple. Els sopars de Nadal a l'empresa, entre amics o en família, poden ser un moment per col·laborar amb el projecte contemplant el preu del sopar una petita aportació. També des de Llar Natalis s'han realitzat un detall nadalenc, uns angelets al preu de 3 euros que poden servir tant per decorar la taula com per fer el regal de l'amic invisible. Finalment, també es posa a la disposició unes guardioles solidàries per a aquells que ho sol·licitin, com ara botigues, parròquies o escoles, entre d'altres. Per més informació, podeu contactar per correu electrònic a llarnatalistarragona@gmail.com o trucant al telèfon 609-943-539. També podreu trobar més informació o realitzar un donatiu a través de la pàgina web fundacioobrapiamontserrat.arqtgn.cat. Canviem ara de qüestió i donem pas a la glosa dominical als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla d'una iniciativa que avui també tractarem a l'espai de l'entrevista d'aquest programa i que té una finalitat molt clara, redescobrir la Bíblia.
Déu vos guard. Cap a l'any 1450, a Magúncia, Alemanya, Johannes Gutenberg, inventor de la impremta, va editar la Bíblia. Encara que va fer un primer assaig amb el Missal de Constança, es considera que va ser el primer llibre imprès de la història. D'aquelles bíblies en va fer unes 180 exemplars. No cal dir que des de llavors se n'han fet molts milions en totes les llengües. Avui, festa de Crist Rei, tancament de l'any litúrgic, desitjo presentar-vos una iniciativa eclesial, la Setmana de la Bíblia, que serà del 27 de novembre al 2 de desembre i que culminarà el proper diumenge, dia 3, amb el Diumenge de la Paraula. Aquesta iniciativa va ser llançada pel Papa Francesc quan va demanar que un diumenge de l'any litúrgic cada comunitat fes el compromís de difondre, conèixer i aprofundir en la Sagrada Escriptura. La Bíblia és un tresor per a tots, que a vegades dorm durant anys en una prestatgeria de les nostres cases, quan en realitat és paraula viva que ens pot servir d'inspiració en l'amor a Déu i a omplir de sentit la nostra vida. En el seu conegut assaig, Viure amb la Bíblia, el cardenal Carlo Maria Martini deia que les experiències que relate ens poden ajudar a autocomprendre'ns, a llegir amb llibertat la nostra història, les etapes del nostre camí. Ens proposa diversos exemples, prenent en consideració alguns dels principals protagonistes de l'Antic Testament, així fixant-se en la missió de Moisès i la seva responsabilitat amb el poble, cada un de nosaltres, diu, és responsable dels que coneix, dels seus problemes, del seu pes. Ens sostenim mútuament. De Job i les seves tribulacions contra les quals es revela, podem aprendre. He parlat sense intel·ligència de meravelles que ens superen i que ignoro. Jo et coneixia d'oïda, però ara t'he vist amb els meus ulls. I de David Benedit diu, el meu delicte jo el reconec, el meu pecat sempre és davant meu. Fa un temps, el Museu Bíblic Tarraconense va presentar una exposició de personatges bíblics, com els esmentats, però també Abraham, Jacob, Josep, els profetes, per a fer didàctica la història bíblica. L'Antic Testament, que podem llegir a la llum del Nou, és a més font de la nostra cultura. Amb motiu d'aquesta setmana i del Diumenge de la Paraula, us convido a renovar la lectura de la Bíblia, començant per on vulgueu, potser pels evangèlits, els fets i les cartes, i fer-ho, si no cada dia, almenys cada setmana, llegida amb atenció i amb la il·lusió d'un redescobriment, és un pou del qual sempre podreu extreure l'aigua fresca de la paraula de Déu. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, que és la solemnitat de Crist Rei. El passatge bíblic és del capítol 25 de l'evangelista Sant Mateu, versets del 31 al 46. I tot seguit, també una setmana més, escoltarem el comentari d'aquest Evangeli que ens porta el biblista mossèn Joan Magí.
Quan el Fill de l'Home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les cabres, i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra. Aleshores, el rei dirà als de la seva dreta, «Veniu, beneïts del meu pare, rebeu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure, era foraster i em vau acollir, anava despullat i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, era a la presó i vinguereu a veure'm». Llavors els justos li respondran, «Senyor, quan et vam veure afamat i et donàrem menjar, o que tenia set i et donàrem beure? Quan et vam veure foraster i et vam acollir, o que anaves despullat i et vam vestir? Quan et vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure't?» El rei els respondrà, «Us ho asseguro, tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu». Després dirà als de la seva esquerra, «Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Perquè tenia fam i no em donàreu menjar. Tenia set i no em donàreu beure. Era foraster i no em vau acollir. Anava despullat i no em vau vestir. Estava malalt o a la presó i no em vau visitar». Llavors ells li respondran, «Senyor, quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la presó, i no et vam assistir?» Ell els contestarà, «Us ho asseguro, tot allò que deixàveu de fer a un d'aquests més petits, m'ho negàveu a mi. I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna».
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. Aquest diumenge, 26 de novembre, arribem a l'últim diumenge de durant l'any i celebrem la solemnitat de Jesús, rei de tot el món. És la meta que ens ofereix l'any litúrgic pel camí segur de la paraula que ensenya, guia i alimenta en les trobades dels diumenges i les festes de la fe.
Jesús mateix va definir la realitat i missió del seu regne en la resposta que donà a Pilat. Per això he nascut i per això he vingut al món, per donar testimoni de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.
Pilat va preguntar, i què és la veritat? Però va marxar sense escoltar, pensant que tota l'autoritat i tota la llei estava a les seves mans. Jesús ens dona la seva resposta en la pregària al Pare. Consagra'ls en la veritat, que és la teva paraula.
El Papa Francesc ens diu, si bé aquesta missió en reclama una donació generosa, seria un error entendre-la com una heroica tasca personal, ja que l'obra és primer que res d'ell, més enllà del que podem descobrir i entendre. Jesús és el primer i el més gran evangelitzador. En qualsevol forma d'evangelització, el primat és sempre de Déu, que ha volgut cridar-nos a col·laborar amb ell i impulsar-nos amb la força del seu esperit. La veritable novetat està en la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
L'Evangeli ens mostra clarament la manera actual i definitiva de participar i viure en el regne de Déu.
L'Evangeli de Mateu presenta les activitats dels ciutadans del regne de Jesucrist. Ens anima a buscar, veure i trobar Jesús en els altres, per petits que semblin. Ens empenya a trobar Jesús deixant que els nostres cors s'il·luminin i es plasmin per la gràcia que transforma. Ens obre les orelles per escoltar i deixar que la paraula ens amari i ens transformi en amics.
El proper dilluns, dia 27 de novembre, donarà el tret de sortida per segon any consecutiu la Setmana de la Bíblia, responent a la crida del Sant Pare de promoure iniciatives que destaquin el valor eclesial i espiritual de la paraula de Déu. Una iniciativa que a casa nostra compta amb el patrocini de la Conferència Episcopal Tarraconense i la col·laboració de diverses entitats com l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Abadia de Montserrat o l'editorial Claret, entre d'altres. Avui a l'espai de l'entrevista coneixerem quins actes s'han organitzat amb motiu d'aquesta setmana amb mossèn Víctor Mosquera, que és col·laborador del Secretariat d'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona. Benvingut, mossèn Víctor.
Gràcies, Anna.
Quin és l'objectiu d'aquesta Setmana de la Bíblia?
Bé, si fem cas del leitmotiv, no, que s'ha escollit per aquesta segona Setmana de la Bíblia, que diu la paraula de Déu és viva i eficaç, doncs l'objectiu principal és veure com aquesta paraula de Déu, que va ser escrita ja fa pràcticament 2.000 anys, una mica menys, no és un text mort, no és un text que no ens digui res a nosaltres, tot i que el proclamem cada diumenge a la missa, sinó que és un text que traspassa la història i ho fa perquè és Jesucrist, en realitat, el Verb. És la paraula de Déu, Jesucrist, i Jesucrist és el fill de Déu viu. Per tant, com a paraula inspirada, és veure com aquesta paraula, avui dia, continua estant viva i vigent, i més vigent que mai. I per això, i no només viva, sinó que ens dona vida. No només viva, sinó que ens dona vida.
I aquesta setmana culminarà el primer diumenge d'Advent, que és el diumenge 3 de desembre, amb el que s'ha anomenat el Diumenge de la Paraula. Quina importància té aquest dia?
Té molta importància en el sentit que cal que reivindiquem la paraula de Déu a les nostres comunitats. I si et sembla bé, si no et sembla malament, llegiré un text que va fer el mateix Papa Francesc en proposar aquest dia, no? Diu, seria oportú que un diumenge de l'any litúrgic cada comunitat renovés el compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura. Un diumenge dedicat enterament a la paraula de Déu, per tal de comprendre la riquesa inesgotable que prové del diàleg constant de Déu amb el seu poble. Es tracta de veure això, no? De fer sentir als fidels que la paraula de Déu és important, és central, té una centralitat a la vida cristiana.
I quins actes s'han organitzat amb motiu d'aquesta setmana, no?, que recordem que serà del 27 al 30 de novembre?
Doncs mira, afortunadament, la nostra arxidiòcesi és rica en diferents esdeveniments, que està sensibilitzada. Serà perquè potser des d'aquí va néixer l'Associació Bíblica de Catalunya, no? I mira, trobem el dilluns 27, per exemple, a les 7 del vespre, 7 de la tarda, al Seminari de Tarragona, trobem la xerrada Llegir la Bíblia a la litúrgia, amb el ponent Joan Massot. Dimarts 28, a les 7 també de la tarda, també al seminari, lectura del llibre del Gènesi, el cicle d'Abraham i Isaac, que és precisament el tema que s'està fent enguany com a curs bíblic per correspondència. A la parròquia de Sant Joan de Valls, la xerrada Personatges Bíblics del retaule amb la ponent Maria de l'Esperança Mill. De 4:45 a 8:15, també el dimecres, a les de 10 a 12 i de 5 a 7 de la tarda, al Museu Bíblic de Tarragona, hi ha un acte de portes obertes perquè la gent pugui descobrir, no?, la importància de la paraula de Déu. També a les 7 de la tarda, aquesta vegada a la Prioral de Sant Pere de Reus, hi ha un acte, podríem dir l'acte central d'aquesta setmana de la Bíblia, que és titulat Llegim i preguem amb la Bíblia, que tractarà de com la Bíblia, com la paraula de Déu influeix en les nostres vides, més enllà de la proclamació els diumenges a la missa, com aquesta paraula ens interpel·la a les nostres vides. Llavors hi haurà diferents testimonis que hauran escollit uns textos sagrats o un tros del text sagrat i ens explicaran per què han escollit aquest text sagrat, no? Com ha influït o com això ha influït en les seves vides. Després, el dijous 30, a 8:45 del vespre, també a la Prioral de Sant Pere de Reus, és, en aquest cas, a la capella de la Mare de Déu dels Dolors, que és una sala contigua a l'església, tindrem la xerrada a càrrec del doctor mossèn Armand Puig i Tàrrec, La Bíblia, una revelació, moltes traduccions. Doncs, també per fer-nos veure com ha anat evolucionant el text sagrat dintre de les possibilitats, evidentment.
Què li recomanaria, parlant d'aquest tema, no?, de la Bíblia, una persona que volgués aprofundir o endinsar-se en el coneixement de la Sagrada Escriptura?
Jo li recomanaria al nostre arquebisbat, o sigui, a la nostra arxidiòcesi, hi ha un munt de possibilitats. En primer lloc, tenim els cursos que es donen des de l'Institut de Ciències Religioses, Sant Fructuós. No cal apuntar-se a totes les assignatures. Un podria apuntar-se a les assignatures que fan referència a la paraula de Déu, tot i que jo recomano fer un curs complet, evidentment. Però, si vol aprofundir-hi, doncs pot fer inscrivint-se com alumne normal o com oient, sense cap pressió i intentant aprofitar aquestes ensenyances que ofereix l'Institut. També tenim els cursos bíblics per correspondència que ofereix l'Associació Bíblica de Catalunya i que des d'aquí de Tarragona, doncs, pràcticament és la central on es distribueix, no? Després, els cursos bíblics d'estiu, que també organitza l'Associació Bíblica de Catalunya i que es fan al seminari nostre. Per tant, avantatges totes. I després, per què no dir-ho, dir-li al rector de la parròquia pròpia si pot, perquè potser totes aquestes possibilitats no les pot, no pot gaudir d'elles, però dir-li al rector de la parròquia que munti, per exemple, unes sessions de formació a nivell més parroquial, més concentrat. Per exemple, nosaltres a la Prioral de Sant Pere i Puríssima Sang de Reus ho hem engegat aquest any. Una formació bíblica a un nivell diferent, un nivell parroquial, però al cap i a la fi, una formació i un aprofundiment en la paraula de Déu.
Ja ho sabeu, convidem a participar en aquesta setmana que portarà per lema La paraula de Déu és viva i eficaç. Gràcies, mossèn Víctor, col·laborador del Secretariat Diocesà d'Animació Bíblica, per acompanyar-nos en aquest espai de l'entrevista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. A reveure.
A reveure.
I ara, amb la Montse Sabater, fem un repàs als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Pel diumenge 26 de novembre, la trobada d'inici de curs de l'Apostolat Seglar, amb el següent programa, la salutació i presentació dels diversos grups, la ponència sobre el tema de Joan Pau II a Francesc, criteris d'eclesialitat i apostolat, en sortida a càrrec de mossèn Jordi Vila, delegat diocesà. Després el diàleg, després la pregària de vespres. I són convocats tots els grups parroquials de vida cristiana i associacions i moviments laicals. Tindrà lloc a la Capella dels Dolors de l'Església Prioral de Sant Pere Apòstol de Reus. L'entrada serà per la plaça del Castell, de les 6 a les 8 de la tarda. Organitza la Delegació Diocesana d'Apostolat Seglar. Pel dimarts 28 de novembre, la projecció de la pel·lícula El fill de Saül. La presentació i col·loqui anirà a càrrec d'Enric Oliver, director de la càtedra UNESCO per al diàleg interreligiós. Tindrà lloc a la Caixa Fòrum de Tarragona a 6:45 de la tarda. El preu seran 4 euros i és un acte inserit en la 14a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Per a més informació, al web cinemaespiritual.cat. Organitza la Direcció General d'Afers Religiosos. Pel divendres 1 de desembre, el sopar col·loqui 500 anys de la Reforma Luterana, a càrrec de mossèn Josep Castanyer, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Per a participar-hi cal confirmar assistència al telèfon 977-21-2303. Tindrà lloc al restaurant MR, a 9:15 del vespre, i organitza Justícia i Pau. I, per últim, pel dissabte 2 de desembre, el recés d'Advent per adolescents i joves. Tindrà lloc al monestir de Santa Maria de Poblet, de 10:00 del matí a 4:00 de la tarda, i organitza la Delegació Diocesana de Joventut.
Molt bé, doncs tots aquests actes, com sempre, els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Obrim el bloc de notícies del programa d'avui amb la jornada diocesana del voluntariat de Càritas celebrada el dissabte passat a Salou.
200 voluntaris van participar el dissabte 18 de novembre a la jornada de Càritas diocesana de Tarragona, celebrada a Salou amb el lema «Construïm una Càritas acollidora». L'acte va ser presidit per l'arcabisbe de Tarragona i president de Càritas diocesana, monsenyor Jaume Pujol, i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Salou, Pere Granados, el director de Càritas diocesana de Tarragona, Francesc Roig, i el delegat diocesà de Pastoral Social, mossèn Santi Soro, entre d'altres. Amb motiu de la primera jornada mundial dels pobres, el director de Càritas diocesana, Francesc Roig, va incidir sobre el tema preocupant de la pobresa juvenil, dient que la crisi probablement ha mitigat, però no ha desaparegut, i l'objectiu immediat de Càritas ha de continuar centrant-se en la fonamentació del pilar dels drets socials per tal d'erradicar la pobresa. També va insistir en el fet que correm el risc d'una societat de model europeu que s'enfonsa amb una ocupació escassa, sous baixos i condicions de treball deficients, i això genera poca cohesió social. Dirigint-se als voluntaris, va continuar dient que a Càritas hi estem per anunciar, però també per denunciar situacions injustes. La ponència central de la jornada sobre el tema Alertes des de Càritas davant una cultura del descart va anar a càrrec del coordinador d'Estudis de Comunicació, Sensibilització i Incidència de Càritas Espanyola, el senyor Francisco Lorenzo. La proposta que va fer des de Càritas davant el model de societat actual és entendre les necessitats de les persones, la seva història, el seu recorregut, per tal d'oferir una solució integral. A la tarda es va celebrar l'Eucaristia a l'Església Parroquial de Santa Maria del Mar i es va visitar els locals del Rober de Filigrana de la Càritas Parroquial de Salou.
I de Salou a Lleida, on més de 300 catequistes han participat en la 10a jornada interdiocesana sobre el tema Iniciar-se en l'art de l'acompanyament. Del dia 17 al 19 de novembre s'han celebrat a Lleida les jornades de formació per a catequistes que anualment organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Les jornades van començar el divendres amb la salutació i l'acollida per part del bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez, i de Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe president del SIC. També mossèn Joan Maria Amic, director del secretariat, va presentar el mateix vespre. Alguns elements de l'estudi sobre la situació de la catequesi a casa nostra que ha estat elaborat en els darrers mesos. L'endemà, dissabte, després de la celebració de l'Eucaristia, Monsenyor Antoni Badell, bisbe auxiliar de Barcelona, va impartir una ponència sobre la importància que el catequista també se senti acompanyat.
Jo m'agradaria molt avui transmetre-vos una cosa, no? I és que hi ha un talent de l'Església que acompanya, és un talent, és un estil, és una actitud. Després hi ha mètodes per acompanyar, tècniques per acompanyar, que ho veureu cap vespre. Però una actitud. Hi ha una actitud. I l'actitud és aquesta de mirar en els ulls, d'escoltar la vida.
Aquesta aportació va anar seguida d'un ric diàleg entre els més de 300 catequistes que hi van participar i diversos cursos de formació en els diversos camps de la catequesi. Les visites catequètiques a la Seu Vella o al Museu de Lleida van completar el treball del dia. El darrer dia, el diumenge 19 de novembre, va tenir lloc una sessió de presentació i treball sobre els recursos catequètics en format digital que ofereix el SIC des d'aquest inici de curs i la celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Lleida.
I Tarragona ha acollit la cinquena jornada de Museus i Patrimoni de l'Església a Catalunya. El tema d'aquest any ha estat els museus diocesans i el patrimoni de l'Església catalana durant el franquisme.
Organitzada pel Museu d'Art de Girona, els museus diocesans i comarcals de Lleida i Solsona i els museus diocesans de Tarragona i Vic, ha comptat amb la participació de prop d'una seixantena de persones, seguint l'eix traçat en les anteriors jornades. La d'aquest any, celebrada el 17 de novembre, ha permès abordar el procés de recuperació patrimonial de l'Església després de la Guerra Civil Espanyola, en àmbits com la restauració d'edificis malmesos i els seus béns, la reorganització interna dels museus diocesans o bé la reclamació dels dipòsits d'obres d'art durant el conflicte. En la presentació de l'acte, que va comptar amb la presència de la directora del Museu Diocesà de Tarragona, la doctora Sofia Mata, entre d'altres, es va valorar molt positivament l'organització d'aquestes jornades que anualment se celebren en un bisbat diferent de Catalunya. També des de la Comissió Científica Organitzadora es va constatar la importància d'estudiar aquest període històric per l'escassetat de documents que hi ha. La jornada, amb un total de 9 ponències i moments de debat, va comptar amb la intervenció de mossèn Manel Fuentes, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, sobre els signes de depauperació cultural a l'arcabisbat durant el primer franquisme.
I tanquem aquest espai informatiu amb la celebració feta al poble de Lió amb motiu de la beatificació del germà Ferran Saperes.
La parròquia de Sant Bartomeu de Lió va acollir el diumenge 19 de novembre els actes organitzats amb motiu de la beatificació del germà Ferran Saperes, celebrada a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona el passat 21 d'octubre juntament amb 108 claretians. Els actes es van iniciar amb la conferència del doctor en història Joan Novell Balagueró, diaca permanent, sobre el tema El nostre beat Ferran Saperes, davant de més d'un centenar de persones, entre les quals hi havia familiars del beat, gent vinguda de Tàrrega, veïns de Lió i d'altres pobles de la comarca. Seguidament, el senyor arcabisbe, Monsenyor Jaume Pujol, va presidir l'Eucaristia concelebrada pel provincial dels claretians, el pare Ricard Costa Jussà, el rector de la parròquia, mossèn Josep Antoni López, i d'altres claretians i preveres. La nota més característica de la seva espiritualitat, va dir l'arcabisbe, va ser la bona disposició per al treball i el zel missioner amb què ho va exercir. Complir els seus càrrecs amb diligència, ordre i amb una empremta evangelitzadora. El germà Ferran Saperes moria a l'edat de 31 anys el dia 13 d'agost de 1936, afusellat a les portes del cementiri de Tàrrega. La celebració es va cloure amb la benedicció del memorial dels dos beats del poble, el germà Ferran i mossèn Agustí Ibarra, lloc on a partir d'ara es podrà pregar i recordar el testimoni de fe d'aquests dos màrtirs de la Lió.
Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana.
Com sempre, trobareu el programa al web esglésiadetarragona.cat. Allà el podreu escoltar o bé descarregar-lo a través dels podcasts. Tornem la propera setmana amb més informació. Gràcies per seguir-nos. Que vagi molt bé. Adéu-siau.